Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Molt bona tarda, amics i amigues. La Diada de Sant Jordi es vivia aquest dijous en la seva dimensió religiosa i espiritual també, que ha conviscut un any més, com és lògic, amb la cultural, social i cívica. Aquesta gran festa al carrer per totes les places i espais públics de Catalunya, que és Sant Jordi. La Catedral de Barcelona ha introduït aquest any una novetat, que és una jornada de portes obertes al claustre, on molta gent va poder passar-hi ahir. L'objectiu ha estat apropar aquest espai emblemàtic del conjunt catedralici a la ciutadania en una de les dates més significatives, més destacades del calendari. El claustre de la Seu barcelonina es convertia en escenari de la celebració amb la Font de Sant Jordi decorada amb roses seguint la tradició. I d'altra banda, en el terreny de la col·laboració entre l'Església i les institucions civils, la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, va començar al matí amb la missa a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidida aquest any pel cardenal Juan José Omella, arcabisbe de Barcelona. Destaquem també que fins dilluns vinent, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família acull Llum Primigènia, una instal·lació audiovisual que reinterpreta la llegenda de Sant Jordi amb un llenguatge contemporani. La proposta dialoga amb l'escultura de l'artista Josep Maria Subiracs, una de les poques imatges que hi ha a l'interior del Temple d'Antoni Gaudí, juntament amb les de Jesús, Maria i Josep, i combina art digital i iconografia cristiana, oferint un espai de contemplació dins la basílica. També recordem, en l'inici del programa d'avui, que la festa de la Moreneta, de la patrona de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat, es viurà amb la Vetlla de Santa Maria aquest diumenge a partir de les 10 de la nit, a Montserrat, i dilluns, amb totes les celebracions, especialment la missa de les 11 del matí, que presidirà aquest any el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Des de Catalunya, des de la vida cristiana dels catalans, ens gloriem, podem dir, ens felicitem per la festa dels dos patrons, molt properes, aquestes dues festes en el temps. Avui a la taula de testimonis, dos noms propis. Mans Unides, d'una banda, i la música cristiana. L'ONG Catòlica té des de fa uns dies nova presidenta delegada a Barcelona. Ens acompanyarà la nova presidenta delegada, Sílvia Caparrós. I, d'altra banda, us tornarem a parlar, com ja vam fer ara fa uns quants mesos, d'un nou cançoner de música cristiana que es pot consultar i escoltar a la xarxa i que ha vingut de la mà del Consell Evangèlic de Catalunya, de les Esglésies Evangèliques. Avui en parlem perquè aquest cançoner ja ha arribat a les 500 peces, als 500 temes ja que podeu trobar a la xarxa. També ens acompanyarà el seu responsable. Tot això amb la música d'inspiració cristiana, precisament, i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Sílvia Caparrós és, des de fa uns dies, nova presidenta delegada de Mans Unides, en substitució de Mireia Angerri, que després de 6 anys al capdavant d'aquesta delegació, que de fet és de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, ha hagut de deixar la responsabilitat, tot i que, com ens ha dit la nova presidenta delegada, continua com a vicepresidenta. El nomenament ha estat ratificat pel cardenal Juan José Omella i arriba en un moment de continuïtat i solidesa per a l'entitat, tot just coincidint amb les primeres setmanes de la nova campanya anual Declara la guerra a la fam, de la qual parlàvem al febrer amb motiu de la col·lecta. Saludem Sílvia Caparrós, nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies per rebre'm aquí al vostre programa.
I encantat. Moltes felicitats. Com afronta l'inici d'aquesta nova responsabilitat que vostè agafa?
Doncs amb molta il·lusió, moltes ganes, molta alegria i, evidentment, com has dit, amb molta responsabilitat. És un repte, no? desenvolupar aquestes activitats de sensibilització a la societat, i també és un repte mantenir el ritme que ha tingut la delegació amb una presidenta anterior molt compromesa, que ha fet una feina, una tasca boníssima, i bueno, la meva idea és continuar amb aquesta línia i amb la seva ajuda i la de tot l'equip meravellós que hi ha a la delegació.
Mm-hmm. Saludem d'altra banda Artur Taltavull, que és pianista, membre de l'Església Evangèlica del Poble Nou a Barcelona i artífex principal d'aquest gran cançoner de música cristiana. Bona tarda, senyor Artur Taltavull, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Ens pot recordar, ja ens ho deia ara fa un temps quan va venir, quan presentàvem aquest cançoner, el que és aquest cançoner?
En realitat és només un recull de cançons que ja estan, que ja corren per les esglésies i, de fet, també per internet. Vam aprofitar i estem aprofitant moltes cançons de worship.cat, que suposo que el coneixeu.
Sí, i tant.
I després d'altres esglésies, les que tradueixen al català, nosaltres les incorporem en el cançoner. O sigui, no és una cosa, una feina nostra, sinó és una feina de recull.
Sí, sí, certament, com de catalogar aquestes cançons i reunir-les en comunió, en una iniciativa que, de fet, és molt ecumènica, ha citat vostè sí. Worship, sí. Hi ha grups catòlics, evangèlics, suposo que molts evangèlics també, que també tenen molta tasca amb això.
Sí, no, i fem servir coses de catòlics també, perquè hi ha moltes esglésies evangèliques que són molt petitones i no tenen cap músic. I em van enviar un e-mail, em van dir, escolta'm, no podríeu fer alguna cosa que nosaltres poguéssim cantar en català? Perquè en castellà te trobes de tot, però en català no trobes res. I jo dic, pues mira, no tinc res, però buscaré a veure si trobo alguna cosa. I les esglésies catòliques tenen molta producció de cançons en les que surt la lletra. Mm-hmm. I pots cantar-la a sobre d'ells. O sigui, ells ja la canten, però a més pots cantar a sobre d'ells perquè tens la lletra sobrescrita i fem servir. I la majoria són catòliques, o sigui, no tenim cap mena de problema en quant a participar, perquè tots som cristians.
Efectivament, tots som cristians, i a més en la música bàsicament moderna, no? Fresca del nostre temps, hi ha molta connexió, certament, no?
Moltíssima.
I sobretot amb els joves, amb la gent, les noves generacions.
Moltíssima. I ara veig que molta més, perquè els esdeveniments que musicals que estan realitzant, que ha sortit a la premsa i a la televisió,
sí.
A Madrid,
a finals de maig,
Arena,
sí, el Festival de l'Esperança, no?
Doncs allò era tot música que nosaltres compartim.
I tant.
Bueno, pues perfecte.
Sí, sí. Recordem que aquest festival se celebrava l'any 2015 a Barcelona, al Palau Sant Jordi,
sí,
i
sí.
Després d'un cicle que em sembla que és bianual, no?
No, no es preocupi.
Arriba, em sembla que són els 30 i 31 de maig a Madrid aquest any. Però vaja, no és aquest el tema. Com es pot accedir una persona que vulgui entrar a internet i consultar aquestes cançons?
Doncs molt fàcil. És les sigles de cançoner de música cristiana en català, és a dir, cmcec.cat.
Per les sigles, cmcec.cat. Per tant, cmcec.cat, cançoner de música cristiana
en català.
Que aquesta és el nexe d'unió d'aquestes cançons, que són totes en català. No abunden, i això donarà molt cos a la música en català de casa nostra, que molts joves, i no tan joves, evidentment, sí. també canten. Com ha estat l'acceptació des que va començar ara fa ja un temps?
Doncs, a part del cançoner, va haver-hi un... Quan vam treure el cançoner va dir, això s'ha de donar a conèixer. I ell va proposar de llogar un estadi i presentar les cançons. Ell ve de Sud-amèrica i allà és molt habitual fer aquestes coses. Aquí som més modestos. I aleshores vam decidir de fer-ho amb esglésies i agafem quatre grups i quatre cançons cada grup i li diem la tarda de lloança. A través d'això promocionem el fet de la utilització del cançoner, perquè n'hi ha moltes esglésies que no tenen cançons en català i dic, no us amoïneu, ara ja puc dir, teniu 500 al vostre abast, i la majoria d'elles segur que les canteu en castellà i ara les teniu en català també. Uh-huh. I n'hi ha hagut moltíssima acceptació, però el que més acceptació ha tingut del cançoner ha estat precisament el que li diem karaoke, que són aquestes cançons que parlàvem fa un moment, de que poden cantar a les esglésies en català.
Fantàstic, doncs, aquesta iniciativa del Consell Evangèlic de Catalunya, Tarda de Lloança, i molta gent, sobretot, doncs, moltes vegades això ve d'una persona que té idees, o un equip de persones, i això es fa gran, no? L'obra es fa gran.
Però les idees mai són meves, eh?
No, no, però vostè li ha correspost.
Jo sóc el qui agafo les idees i les plasmo.
I ho ha gestionat. Doncs molt bé, enhorabona al Cançoner, que és un projecte que vol posar a l'abast de les comunitats cristianes aquestes noves cançons. Normalment són noves, algunes poden ser més antigues, no?, de fa uns anys,
sí,
oi?
Tenim de tot.
De tot, i que s'han traduït al català o s'han compost en català directament, també en molts casos, gràcies a aquest impuls. Us animem, amics oients, a visitar aquesta web cmcec.cat, eh? Si ho diem en castellà perquè algú ho entengui millor, cmcec.cat.
Correcte.
Doncs queda clar amb això que ens ha explicat Artur Taltavull. Després, si tenim temps, encara comentarem alguna cosa més, però anem a parlar amb la nova presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Ella és advocada, amb llarga trajectòria professional en empreses tecnològiques, porta, segons ara ens ha dit, com un any i mig a Mans Unides, i li ha vingut aquest encàrrec, aquesta petició, que segurament no ha vingut de vostè, sinó que li han demanat, no?, i ho ha acceptat.
Sí, va estar la Mireia la que em va proposar que fes de relleu, no?, a la delegació i continués, pues, la tasca que ja estava iniciada.
El relleu en el càrrec de presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona arriba en un moment important cada any, que és l'inici i el desenvolupament de la campanya, no? Després de la col·lecta del segon diumenge de febrer. Tot això va endavant perquè és tot l'any, no? En quin moment personal i professional arriba aquest nou repte de continuar?
Bueno, en el moment personal és un moment perfecte perquè, o sigui, tinc una certa disponibilitat de temps i ja fa molt de temps que volia col·laborar més activament. En principi, la meva idea havia estat col·laborar més activament amb ONGs, no? Però després de descobrir Mans Unides, bueno, evidentment vaig decidir que aquesta era l'associació a la que jo volia posar el meu temps i professionalment, doncs sí, jo continuo treballant, sóc advocada, estic amb un parell de consells i faig diverses coses, però, bueno, escolta, el dia és molt llarg i quan hi ha il·lusió, energia i ganes, o sigui, no hi ha res que t'aturi, crec que la missió de Mans Unides m'ho demana i estic disposada a posar tota la carn
tota
al
la
foc.
Carn a la graella.
A la graella.
A més, amb una cosa que molts ho diuen quan assumeixen càrrecs, que és un tren en marxa, no? Vostè ha pujat en un tren en marxa.
Clar, és que al final estem parlant d'una organització que porta gairebé 70 anys de feina ben feta, vull dir que no estem inventant la roda. Uh-huh. I això jo crec que, bueno, és molt més fàcil. Després també la delegació té un equip de persones que fa molts anys que treballen, coneixen perfectament la feina que han de fer, la fan amb moltíssima alegria, i això t'anima. Vull dir, no estic sola, hi ha molts voluntaris també, eh? En total som 6.700 a tota Espanya i aquí a Barcelona també hi ha una delegació amb molts voluntaris, vull dir que és el que tu has dit, et puges al tren i continues amb aquesta velocitat.
I tant, recordem que Mans Unides, segur que molts oients ja ho saben, és una organització no governamental catòlica de voluntaris i voluntàries que va néixer l'any 1959 de la mà d'un grup de dones d'Acció Catòlica. Això explica que moltes vegades les presidentes delegades siguin dones, no és que passi sempre, però moltes vegades sí, i això és bonic també.
Sí, perquè al final també és transmetre un missatge d'empoderament de la dona, no?, de tot el que nosaltres podem fer. Els estatuts de Mans Unides, de fet, estan escrits en femení i és una cosa que s'ha de posar de relleu, no? Perquè quan parles de l'Església, de vegades la gent pensa que és tot molt conservador i una associació de dones catòliques és la que va fer aquesta primera crida contra la fam i va fer aquests estatuts. I com ben dius, moltíssimes presidentes, vicepresidentes, voluntàries i tal, són dones. És una comunitat molt femenina.
I tant que sí. Mans Unides, de fet, com que va néixer a Espanya, és una organització, recordem-ho, d'àmbit espanyol, però no n'hi ha cap altra a Espanya que sigui més internacional, perquè els projectes que gestiona són de cooperació amb molts països d'aquest mal anomenat Tercer Món, països on hi ha subdesenvolupament i on es necessita ajudar. I aquí podríem entrar en els centenars de projectes que es mouen, molts des de Barcelona també.
Sí, Mans Unides el que és, com deies abans, és una associació de fidels de l'Església Catòlica i alhora és una ONG de desenvolupament i cooperació. Aleshores, el que fem aquí a Espanya és sensibilització, és a dir, donar visibilitat amb aquests problemes de la pobresa extrema i tot el que comporta i les causes estructurals, no?, que donen lloc a aquestes situacions que pateixen aquests països, i com a la banda, o sigui, l'altre eix vertebrador de l'organització és la cooperació internacional. Aquí nosaltres tenim tres continents continents definits, que ja podem imaginar quins són, no? O sigui, Àfrica, Àsia, Amèrica Latina, i cada any s'aproven uns 570 projectes que, si els acumules amb els que portem d'abans, pues estem portant uns al voltant d'entre gairebé 900 projectes, crec que són a l'any. Sí.
Són projectes que, a més, funcionen de manera autogestionada en molts casos, sí, amb contraparts, no?, altres entitats que els mouen.
Sí, sempre treballem amb el soci local, perquè entenem que són ells els que comprenen la situació, coneixen la gent, tenen els ressorts i tal. Nosaltres el que fem és estudiar aquests projectes, veure que tenen viabilitat i, sobretot, sostenibilitat en el temps, que no volem és arribar a construir un hospital i ja pensarem, no. Aquí el que es tracta és de posar els metges o posar els professors i tal, i que ells mateixos després continuïn aportant tota aquesta solidaritat, aquest coneixement, i que tinguin un impacte positiu a la seva comunitat.
Vostè ha parlat d'aquesta responsabilitat com una gestió que viu amb humilitat i que viu també, doncs, amb una feina que ve d'abans. Entrem una mica en el que és la campanya d'aquest any. Com s'està desenvolupant? Quins projectes, quins reptes tenen per aquest any? Segur que hi ha activitats, concerts, recaptacions solidàries.
Bueno, la campanya va començar, com ja saps, no? O sigui, amb el segon diumenge de l'any, amb les col·lectes, després amb els sopars de la fam, que aquest any hem fet un parell més, i la nostra idea és anar incrementant aquests sopars de la fam. Ahir precisament estava amb el conciliari, no? amb el mossèn Pau Manent, parlant de com podem fer aquesta ampliació de sopars de la fam i com els podem fer també propers al jovent, no? Que és un dels reptes que nosaltres tenim. Després també, pues, activitats, evidentment, vam fer també un concert molt maco de piano al Col·legi d'Advocats de Barcelona, que tenim la intenció de continuar, si és possible. Després, ara tenim aquesta, la parada de Sant Jordi, que a més hem col·laborat en aquest cas amb ESADE, que és ESADE, és una facultat, com saps, de la Ramon Llull, sí, que treballem amb ells molt bé. Ens han portat dos nois joves que ens han fet tota l'activitat promocional. Després també ara farem... Després sempre tenim les parades que fem per Nadal. Estem mirant de fer un concert, no sabem ben bé si serà abans o després de l'estiu. També tenim una col·laboració força profunda i permanent amb el que és el Club Tenis Barcino. Estem mirant també de fer una altra activitat. Cap a novembre tindrem la segona trobada d'empreses, empreses que són corresponsables, on volem donar aquesta mirada més empresarial, no?, sobre els ODS i com t'hi pots afegir i ajudar. O sigui, activitats no falten. Tenim fins i tot una persona encarregada de vents. O sigui que amb això t'ho dic tot. I després, molts projectes. Estem intentant presentar-nos a més projectes, a més cofinançament, perquè també la Generalitat i amb l'Ajuntament estem treballant molt bé conjuntament. No sé, és que la llista és immensa.
Sí, sí. I és molt important el que vostè diu. No es tracta només de demanar diners, de demanar col·laboració, sinó d'explicar el que es fa perquè aquests diners arribin amb més convicció, no? Que la gent sàpiga. Molta gent sabem que confia en Mans Unides, com passa amb Càritas o altres entitats, sí, però en aquest cas, doncs, també s'explica.
Sí, la sensibilització és bàsica, no? O sigui, primer, donar la visibilitat al que deia abans, no? A aquestes problemàtiques d'aquests països. I després, sensibilitzar. Perquè, primer, si la gent no ho veu, no sap que existeix. I després sensibilitzes, com? Explicant el que fem, explicant l'impacte positiu, quantes persones beneficiàries són. Crec que aquesta és una tasca molt important i es comença fent a les escoles, perquè al final, a les edats més dels nens, és quan tu comences a crear aquests valors i a interioritzar-los, no? I aquí tenim un departament d'educació, que tenim 4 voluntaris i una altra persona dins de la delegació, funciona molt bé a molts col·les, i també tenim les col·laboracions amb les universitats, que aquí hem d'intentar extendre-la una miqueta.
Segur que molts oients recorden, si són grans, de quan érem joves, aquella famosa guardiola que es passava per les escoles a la campanya contra la fam. Tot són maneres, però ara d'això d'alguna manera es continua fent. Potser no amb el mateix procediment, però es continua fent aquesta sensibilització.
Sí, sensibilització és bàsica a totes les àrees de la vida, eh?
Sí, sí. I aquest declara la guerra a la fam, un lema que podem dir que és provocador, interpel·lador, no? Ara que estem malauradament vivint tantes guerres.
Sí, a nosaltres en realitat no ens agrada gaire parlar de la guerra perquè no és el nostre motor per res. Però és veritat que la campanya està plantejada des del punt de vista de la pau. És a dir, la pau el que està dient és acompanya'm amb aquesta batalla contra la fam, agafa'm la mà, vine amb mi i fem totes les accions necessàries per preparar aquesta. És veritat que... És, o sigui, parlar de guerres no, però crec que és una campanya que està molt ben pensada. O sigui, hi ha, darrere hi ha estratègia, hi ha molt pensament, hi ha tot un document base que es desenvolupa dins de l'organització. I, bueno, jo he vist, o sigui, tot el pensament que ha vingut darrere, i puc dir-te que té molt sentit, fins i tot que no ens agradi la paraula.
Doncs, i tant que sí, perquè si algú hem de declarar la guerra és a la fam, que eliminar-la és factor de pau, no? Podem dir clarament. Continua Mireia Angerri, gran amiga d'aquest programa, com a vicepresidenta. Això és una bona notícia. Doni-li records i que vagi molt bé en aquesta nova etapa a Mans Unides, que continua amb els seus projectes, a la delegació de Barcelona, en aquest cas, que em sembla que és Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
No, Sant Feliu no
ja
entra.
No, és Barcelona no, només.
Barcelona, i Maresme, també tenim, estem
sí,
en Badalona.
Sí, la diòcesi de Barcelona.
I, exacte. Va per diòcesi, ara
sí,
tu
sí,
ho has
sí.
dit.
Sant Feliu per ja... tant, Sant Feliu no. D'acord. Havia altra. Sigut un temps abans, però ara
I
és...
I té una delegada molt engrescada, també.
A Sant Feliu, sí, molt Sant Feliu. Bé, molt bé. Dona,
sí, sí.
també.
I una dona, també, exactament.
I per acabar, perquè ja ens quedem fora de temps, senyor Artur Taltavull ha escoltat aquest testimoni de Mans Unides. La música cristiana també està molt al servei de la pau i de la correcció de les desigualtats.
Bueno, és un vehicle, i per cert volia comentar un
sí,
dels
endavant.
Projectes, que tampoc és meu, també m'ha vingut, però l'hem agafat i el tenim preparat per aquesta tardor, que és una trobada de grups cristians per engrescar-los a que utilitzin el català com a vehicle de transmissió, perquè suposo que sabeu que l'Església Evangèlica està nodrida molt de llatins,
sí,
però hem d'arribar als nostres...
També als catalans, els que parlen català, oi?
Els sí, nostres,
sí. Que són els de casa,
que són els
sí,
catalans.
Sí, està clar.
I en castellà no arriba al mateix lloc, que és el cor que ha d'arribar.
Sí, sí, certament. La gent que parla habitualment el català, evidentment, tindrà en aquesta música cristiana un punt més d'unció, d'arribada del missatge cristià, de l'Esperit Sant, però, evidentment, totes les llengües. La música sí. cristiana és de totes les llengües. Però en aquest cas el català ho necessita molt.
És el que treballem nosaltres.
Gràcies i enhorabona. Recordem novament cmcec.cat, Cantoral de Música Cristiana en català, són les sigles, .cat. Entreu aquí, amics oients, i trobareu moltes cançons. Es poden buscar per títols, es pot mirar directament
per
la
autors,
llista, per autors, i...
per grups...
Exactament. Ànims, Artur Taltavull, impulsor d'aquest cançoner de música cristiana en català, que ha superat ja, les 500 cançons, que puguem arribar a 1.000 i a més, si Déu vol. Amén, exacte. I gràcies també a Sílvia Caparrós, presidenta delegada de Mans Unides des de fa uns dies a Barcelona. Que vagi molt bé tot.
Moltíssimes gràcies. I felicitacions, per
aquest recopilació. Moltes gràcies. I tant, felicitacions a tu pel càrrec.
Adéu-siau.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Aquesta cançó amb la veu de Xavier Morlans ens ambienta la celebració aquest diumenge, del diumenge quart de Pasqua, diumenge del Bon Pastor, també Jornada Mundial de les Vocacions, de pregària per les vocacions i de les vocacions natives. Breument algunes notícies. La Conferència Espanyola de Religiosos ha guardonat amb el Premi Carisma la categoria de Justícia i Missió. El conveni signat recentment per l'arcabisbe de Tarragona i president de la Tarraconense Joan Planelles i el de la Generalitat Salvador Illa per col·laborar en la promoció i l'impuls de la promoció d'habitatge social en propietats de l'Església. També el Seminari de Vic presenta aquest diumenge una proposta innovadora, el primer menú litúrgic dedicat a la Moreneta, patrona de Catalunya. L'activitat combina gastronomia, música i espiritualitat en una experiència immersiva que recorrerà aquest diumenge, com dèiem, diversos espais emblemàtics d'aquest centre, del Seminari de Vic. El menú, creat especialment per l'ocasió, inclou plats inspirats en la tradició catalana i un recorregut simbòlic vinculat a la Mare de Déu de Montserrat. I Antoni Gaudí, l'home de fe que va servir Catalunya amb la seva arquitectura, és el títol que va donar peu dilluns passat a una conferència a càrrec del biblista i sacerdot Armand Puig al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, un acte que va presidir el president Salvador Illa en el marc de la proximitat de Sant Jordi, festa que, com tots sabeu, es va celebrar ahir. I acabem comentant que el Seminari d'Urgell acull dissabte una de les activitats emmarcades en la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. És una trobada per les vocacions amb la presència del bisbe Josep Lluís Serrano. Fins aquí el Mirall. Gràcies. Tornem divendres vinent. Els Jordis i les Montserrats i les Jordines, moltes felicitats. A 2:15 us esperem aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana.
És el meu pastor, no em manca res.